Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Benvinguts a l'informatiu cap de setmana de Ràdio Falset. És dissabte 26 de novembre del 2022. Som a finals de novembre i això vol dir que arriba la Fira de Sant Andreu. Aquest esdeveniment del calendari festiu falsetà ha passat per molts alts i baixos al llarg de la seva història. Ara, en un intent de reivindicar la fira, s'engega una nova iniciativa que vol servir com a revulsiu de la Fira de Sant Andreu. I és la primera fira dels vins rancis i dolços. Aplaudim la iniciativa, perquè per una banda podria funcionar per repotenciar la Fira de Sant Andreu, i això és important. I per l'altra, perquè també dona protagonisme als vins dolços i rancis, aquells que tots sempre hem tingut a casa i que no han estat prou valorats, i en tenen molt de valor, moltíssim. És per això que si teniu curiositat per conèixer més en profunditat tot el que envolta aquest tipus de vins, us animem a anar al Castell de Falset a provar algunes de les referències que han portat els 15 cellers que hi participen. Evidentment, en l'informatiu d'avui parlarem de la Fira de Sant Andreu, però abans repassarem com va anar l'acte de clausura de la celebració dels 20 anys de la Deo Montsant i l'entrega dels Premis Montsant, i us explicarem que el jutge que instrueix el cas de l'estafa de vi de Reserva de la Tierra ha imposat una fiança de 65 milions d'euros per als investigats. També parlarem de la jornada sobre ruralitat que la CUP va organitzar el passat dissabte als Guiamets i ens farem ressò de que el Priorat és una de les comarques on menys alumnes poden estudiar al municipi on resideixen. En els esports repassarem els resultats de la passada jornada dels equips de futbol i futbol sala de la comarca i acabarem, com sempre, amb la previsió meteorològica del nostre home del temps, l'Enric Massip. Comencem! La denominació d'origen Montsant va posar punt final el passat cap de setmana a les celebracions del seu 20è aniversari. L'acte va servir per lliurar els Premis Montsant en una gala celebrada a la cooperativa Falset Marçà i en la qual s'hi van donar cita cellers, viticultors i viticultores, així com representants de diferents institucions i administracions del territori, representants d'altres denominacions d'origen i altres agents del món del vi. La presidenta de la DEO Montsant, Pilar Just, es mostrava pletòrica per haver pogut celebrar aquests 20 anys.
Il·lusionada, amb moltes ganes de veure moltes cares aquí conegudes, de retrobants, tota la d'allò, i és un moment d'aquells feliços, no?, per una denominació d'origen, i sobretot aquesta denominació d'origen que té tant sentit de col·lectivitat, de que tothom s'ajuda, tothom ajuda uns als altres, no?, i això és molt, molt interessant.
Just va destacar que durant aquests 20 anys s'ha fet molta feina i que la d'allò Montsant es pot convertir en una gran denominació d'origen.
20 anys molt ben aprofitats, molt ben aprofitats, 20 anys que han semblat 40 per mi, amb la feinada que hem fet durant aquest temps. Si ara ja estem en el nivell que estem i en 20 anys hem assolit això, jo crec que ara tot es precipitarà amb el sentit de que arribarem a ser una gran, gran, gran DEO.
També van destacar el fulgurant ascens de la DEO Montsant el delegat del Govern de la Generalitat al Camp de Tarragona, Àngel Xifré, i el director general d'Empreses Agroalimentàries, Qualitat i Gastronomia, Joan Gòdia.
És la DEO possiblement més jove que hi ha a Catalunya, i tot i així doncs, hem vist doncs, que en aquests 20 anys doncs, ha aconseguit posicionar-se no a nivell nacional, sinó inclús internacional, perquè els seus vins no només es venen aquí a Catalunya i possiblement a la resta d'estats, sinó que molts dels seus cellers exporten a molts llocs i, de fet, és de les DEOs que té un creixement més gran dins del país.
Una denominació d'origen molt jove, però que ha aconseguit molt en aquests 20 anys. No? Els seus vins estan posicionats tant aquí com a l'estranger, tenen una identitat pròpia i un marcat caràcter.
El president del Consell Comarcal del Priorat, Xavier Gràcia, i l'alcalde de Falset, Carlos Brull, també van voler felicitar la DEO Montsant en el seu 20è aniversari.
Totes les celebracions són bones i més excepcionalment pues, aquesta, no? La denominació d'origen Montsant és pionera amb els seus vins i al final és un ídem molt semblant a la DEO Copriorat. Podem gaudir d'aquestes dues denominacions i celebrar anys sempre és bo i més una vintena, no?
La DEO Montsant fa 20 anys contribuint, ajudant i participant de forma tan activa com li toca, no? Amb el que és l'evolució de la nostra comarca, amb el sector vitivinícola, i res, felicitar amb ells, felicitar el progrés que han tingut. Van començar amb uns quants cellers, van anar, i la veritat que ara vora els 70 cellers de Déu a Montsant, i això pues, bueno, indica que estem en un moment bastant dolç a la nostra comarca, i la prova és estar amb això, amb els 20 anys de la Déu a Montsant, i amb aquesta vitalitat que continua tenint i aquesta manera de treballar que és la que realment ens fa especials a la nostra comarca.
La gala també va servir per fer entrega dels Premis Montsant, un reconeixement a aquelles persones i entitats que amb el seu esforç i des dels seus respectius àmbits d'actuació contribueixen a fer créixer la DEO Montsant. Els premiats enguany van ser Joan Asens i Núria López, que es van endur ex aequo el Premi a l'Elaboració Impecable, i Josep Maria Beltrán i la Finca a l'Espectacle, que van rebre el Premi Vinya Viticultor. Josep Roca, del celler de Can Roca, va ser distingit amb el Premi Nas Montsant, mentre que el restaurant El Celler de l'Àspic de Falset es va endur el Premi a Vinoteca Restauració. La Fira del Vi de Falset va rebre el Premi Enoturisme, la Universitat Rovira i Virgili el Premi Coneixement i la revista especialitzada del món del vi Wine Plus el Premi Comunicació. Finalment, Jaume Domènech va rebre el Premi Esperit Montsant en reconeixement als 15 anys en què va estar al capdavant de la DO. El jutge que instrueix la trama que hauria comès el frau de l'empresa Reserva de la Tierra ha imposat una fiança de 65 milions d'euros als 6 investigats i a les 5 empreses mercantils que s'investiguen. Tal com explica el diari Ara, que ha tingut accés a la resolució judicial, aquesta xifra s'imposa amb l'objectiu de cobrir les possibles responsabilitats pecuniàries que puguin derivar dels fets imputats. A més, per intentar garantir que les 5 denominacions d'origen que han estat víctimes de la presumpta estafa acabin cobrant una indemnització, la fiança imposada és solidària, és a dir, que si un dels investigats no pot aportar el que se li reclama, ho hauran de pagar entre tots els altres. El cas que investiga el jutjat d'instrucció número 3 de Reus encara està en fase d'instrucció. Recordem que tot va començar quan la DO Terra Alta, la DO Montsant i la DO Priorat van detectar que s'estaven comercialitzant ampolles que havien falsificat les etiquetes de les seves denominacions d'origen per fer passar per bo un vi d'una qualitat inferior. Les primeres investigacions dels Mossos d'Esquadra van destapar tota una trama que afectaria també vins de la DO Tarragona i de la DO Catalunya i que es remunta a l'any 2017. El jutge explica que, a través de l'empresa Reserva de la Tierra, es venien a grans cadenes de supermercats com ara Lidl, Mercadona i Consum milions d'ampolles amb les etiquetes falsificades que acabaven als clients. També se n'haurien comercialitzat ampolles a l'estranger, però en aquest cas resulta molt més difícil seguir-hi la pista. Segons la instrucció del jutge, sembla clar que, com a mínim, les empreses investigades haurien comercialitzat més de 20 milions d'ampolles de vi falsificades entre el 2019 i el 2020. En el cas de la DO Tarragona, per exemple, els estafadors haurien venut fins a 6.300.000 ampolles amb la seva etiqueta, cosa que representa el triple de totes les ampolles que la mateixa DO va posar al mercat aquells dos anys. Pel que fa a la DO Priorat, Reserva de la Tierra hauria posat a la venda 1.300.000 ampolles falses, és a dir, el 43,8% de la producció total de la DO. Fins a 9 dotacions dels bombers van treballar el passat dilluns en un incendi que es va declarar a la cooperativa de la Serra d'Almos. L'avís es va rebre cap a 3:15 i a les 3 de la tarda l'incendi es va declarar extingit. Segons els bombers, el foc es va originar a l'interior d'una nau industrial de la cooperativa, en la que s'hi emmagatzemava l'oli d'oliva elaborat aquesta campanya. En l'incendi no es van haver de lamentar danys personals, però un cop controlades les flames, els bombers van seguir remullant la zona i inspeccionant el sostre del recinte. La CUP va celebrar el passat dissabte als Guiamets la jornada Ruralitat, un repte per la CUP, en la que es van abordar l'estat i els reptes de la ruralitat als Països Catalans. La jornada s'emmarca en la campanya Un País en Marxa, en la que la formació recorrerà el país per posar sobre la taula i debatre la seva proposta política. Des dels Guiamets, la diputada Laia Estrada va denunciar el gran desequilibri territorial existent a Catalunya, causant el despoblament i conseqüència d'un sistema capitalista que només pretén afavorir les elites econòmiques. En el cas del Priorat i de les comarques del Camp de Tarragona, ho va exemplificar amb l'espoli del riu Siurana o el gran nombre de macroprojectes de renovables que hi ha previstos al territori.
aquí concretament al Priorat i al conjunt de les comarques del Camp de Tarragona. Aquest espori es tradueix en l'espori al riu Siurana, es tradueix en trinxar les nostres muntanyes posant-hi tot de molinets que van a parar a macroprojectes renovables en mans de les grans empreses energètiques i d'aquests oligopolis energètics, o plaques solars també en el mateix sentit, i també amb la nuclear i la petroquímica que tenim a Tarragona.
Les jornades van abordar temes com la nova ruralitat, experiències i futur, el com s'han d'utilitzar les administracions per fer un món rural fort, o un dels temes estrella i comú arreu del país, com garantir l'habitatge al món rural. En va parlar Sebastià Mata, portaveu del grup de món rural de la CUP i regidor a l'Ajuntament de Maldà, a l'Urgell.
El dret a l'accés a l'habitatge és un problema de país, el món rural també. Es veu accentuat en el món rural perquè aquest problema de país, com a model socioeconòmic dels governs, doncs s'ha fiat al mercat privat, que l'ha resolt enriquint-se'n i donant habitatge a canvi de diners, però quan aquest interès econòmic no hi és, com passa en els pobles, aquest mercat no existeix i, per tant, el dret a l'accés a l'habitatge tampoc existeix, i això fa que s'invisibilitzi una problemàtica que és compartida, però que en el cas del món rural és doblement vulnerada.
Mata també va destacar la importància d'establir un nou model que trenqui amb la tendència instaurada pel capitalisme als pobles i lluiti per revertir l'envelliment, l'èxode rural i la masculinització de la població rural del país.
Quins són els reptes que ens proposem a partir d'aquestes jornades? Doncs que la vida al món rural sigui possible i canviar aquestes dues tendències que dèiem abans, que creiem que també són molt negatives en el món rural, que és aquest envelliment i aquesta masculinització.
El curs 2021-2022 hi ha 1.223.420 alumnes no universitaris matriculats que estudien i resideixen a Catalunya, dels quals un 82,5% estudien al mateix municipi on resideixen i un 17,5% estudien a un altre municipi de Catalunya. Segons l'Institut d'Estadística de Catalunya, s'observa que hi ha major població i hi ha major percentatge d'alumnes que estudien i resideixen al mateix municipi, i que els que s'han de desplaçar són els que viuen a les zones menys poblades. Dels gairebé 800.000 alumnes d'ensenyaments obligatoris que estudien i resideixen a Catalunya, un 87,7% estudien al mateix municipi on resideixen i un 12,6% estudien fora del municipi. El percentatge d'alumnes que estudien al mateix municipi que resideixen és un 90,2% en el cas de l'educació primària i un 84,3% a l'ESO. Les comarques amb un percentatge major d'alumnes d'ensenyaments obligatoris que estudien i resideixen al mateix municipi són el Barcelonès amb el 94,5% i el Montsià amb el 91,6%. Per contra, les comarques amb un percentatge inferior d'alumnes que estudien i resideixen al mateix municipi són el Priorat amb el 64,7% i el Pallars Sobirà amb el 63,8%. Dels 227.000 alumnes d'ensenyaments postobligatoris, un 56,7% estudia al mateix municipi on resideix i un 43,3% estudia fora del municipi. A batxillerat, aquesta xifra és del 75,2%, als cicles formatius de grau mitjà del 46% i als cicles formatius de grau superior del 38,3%. Les comarques amb un percentatge major d'alumnes d'ensenyaments postobligatoris que estudien i resideixen al mateix municipi són el Barcelonès, el Segrià i el Tarragonès. A l'altre extrem, les comarques amb un percentatge menor d'alumnes que estudien i resideixen al mateix municipi són la Terra Alta, amb tan sols un 16,9%, les Garrigues amb un 15,3% i la Conca de Barberà amb un 15%. Al Priorat, aquesta xifra és del 23,4%. Falset acull avui, en el marc de la Fira de Sant Andreu, la primera fira de vins rancis i dolços, a la qual ja s'hi han inscrit 15 cellers de les denominacions d'origen Priorat i Montsant. El nou certamen vitivinícola mira de posar en valor aquesta mena de vins, que a la comarca del Priorat tenen una llarguíssima tradició i que comercialitzen cada cop més cellers. Tot i que ja fa uns anys que la fira acull activitats al voltant dels vins dolços i generosos, aquest cop la comissió organitzadora del certamen ha decidit anar un pas més enllà, amb la col·laboració de la DEO Montsant i la DEO Cupriorat. Així, al llarg d'aquest dissabte, l'absis del Castell de Falset acull un programa i una exposició centrat en els vins de caràcter oxidatiu que es fan a la comarca, ja siguin elaborats amb tel, dolços envellits, rancis, secs, sol i serena o barreges d'anyades. L'alcalde de Falset, Carlos Brull, explica que l'objectiu és reivindicar aquest tipus de vins.
Vol posar en valor el que són els productes, doncs, com el vi ranci i els vins dolços, que també cada vegada més cellers estan elaborant. I també el que s'intenta és, doncs, això, generar un fòrum, no?, de reflexió i de, bueno, la elaboració i de una mica explicar com són aquesta elaboració d'aquests vins i com estan tornant a agafar aquesta força, no?
La Fira de Sant Andreu se celebra com a mínim des de l'any 1845, amb una clara vocació multisectorial. Amb els anys, però, aquest caràcter multisectorial ha anat perdent pes i, si bé s'ha potenciat l'artesania i els productes de la terra, l'alcalde creu que la Fira dels Vins Rancis i Dolços pot ser un revulsiu per a aquest esdeveniment.
Intentarem donar-li un impuls també amb aquesta fira que portem molts anys intentant, doncs, buscar, doncs, quina línia, a part de la línia sectorial, que també hi és, no?, però que cada vegada ha perdut més força. La línia artesana també hi és, i en aquest sentit, doncs, el que fem és afegir-hi els vins rancis.
La primera Fira dels Vins Rancis i Dolços coincideix aquest cap de setmana amb el MOST, el Festival Internacional de Cinema del Vi. Així s'ha previst aquest dissabte a la tarda la projecció de la pel·lícula La vida, sobre el moscatell fet amb pansa a l'Auxarquia, a Màlaga, que enguany va estar nominada als Premis Goya. Així mateix, demà diumenge, el Teatre L'Artesana clourà el festival amb la projecció d'un documental que gira al voltant dels vins que s'elaboren a Geòrgia, país convidat de l'edició d'enguany del MOST. L'acte acabarà amb un petit tast de vins del país caucàsic. Tot seguit, els esports.
Els esports.
Derrota per 5-3 del Falset Esportiu en la jornada del passat cap de setmana al Camp del Mont-roig. En una primera part per oblidar, el partit es va posar 5-0 a favor dels locals. No va ser fins al minut 70 quan Xavi Lorente aconseguia obrir la llauna per al Falset, que encara va tenir temps de fer dos gols més, obra de Hassan Bouaka. Amb tot, el Falset suma una derrota que el fa caure fins a la 13a posició a la classificació. Tampoc va guanyar el Porrera, que va caure per 2-1 al Camp del Reus roig i negre. Els locals també van marcar els seus dos gols en la primera meitat. A la segona part, el Porrera, de la mà de Mohamed Diakate, va aconseguir escurçar distàncies, però no esgarrapar cap punt del camp dels de la capital del Baix Camp. Una setmana més, el Porrera continuarà cué a la classificació. Aquest cap de setmana, el Falset rep avui a 4:45 el Mas Pellicer, mentre que el Porrera jugarà una hora més tard, a 5:45, contra el Torreforta. Els juvenils del Falset, per la seva banda, van golejar per 4-0 al Mont-roig. Pels falsetans van marcar Yassine El Yacoubi, Arnau Mallafré i Hassan Bouaka. D'aquesta manera, el Falset és tercer a 3 punts del líder, l'Escola Cambrils. Demà diumenge a la 1, els juvenils juguen al camp de la Salle de Reus. I l'equip femení del Falset va encaixar la segona golejada consecutiva en perdre per 10-0 al camp del base de l'Hospitalet de l'Infant. Així doncs, les noies són setenes amb tan sols un punt. En futbol sala, el Priorat Nord va caure per 5-3 a la pista del Castellvell. Tot i que el marcador es va mantenir força equilibrat durant bona part del maig, a les acaballes del partit, els del Baix Camp van ser capaços de marcar els dos gols que els van permetre retenir els 3 punts a Castellvell. Així doncs, el Priorat Nord és 5è a la classificació amb 6 punts. En aquesta jornada, els de Cornudella reben el Morell avui a les 7. A segona catalana, el Guiamets Futbol Sala va golejar el Morala Nova per 2-8. Pels guiametans van marcar Eloi Bargalló, Albert Batiste, Aleix Martí, Marc Castellví i Arnau Domènech. El Capçanes, per la seva banda, va perdre per 3-0 a la pista del Vandellòs, mentre que el Marroig va aconseguir un empat a 4 gols a casa contra el Botarell. Daniel Caballero, Arnau Gribé i Pau Benages van ser els golejadors dels marroixans. Amb aquests marcadors, la classificació a segona catalana queda liderada pel Guiamets, que està empatat a 13 punts amb el Vandellòs i l'Escó. El Capçanes és 7è amb 6 punts, mentre que el Marroig 8è amb 5. En la jornada d'aquest cap de setmana, duel a la part alta de la taula, i és que el Guiamets Futbol Sala rep el Vandellòs avui a les 5. El Capçanes també juga a casa, ho farà a 6:45 davant del Riudecols, mentre que demà a les 5 el Marroig visita la pista de l'Inter Rasquera. Finalment, en futbol sala femení, el Priorat Nord va caure per 1-5 davant del Catllà, mentre que el Capçanes va perdre per la mínima a la pista del Maspujols. Amb aquests resultats, el Capçanes perd el liderat i ara és segon amb 12 punts, mentre que les noies del Priorat Nord són quartes amb 9. Avui dissabte, a les 5, es disputa el derbi prioratí de futbol sala femení entre el Capçanes i el Priorat Nord. I ara, el temps amb Enric Massip.
El temps.
Acabem una setmana caracteritzada també per la seva variabilitat, amb pas de sistemes frontals poc actius, que han deixat algunes pluges també de poca importància, i per aquest dissabte i cap de setmana la situació encara es tindrà una certa variabilitat per avui dissabte, però sense cap conseqüència, i en tendència estabilitzar-se completament demà diumenge i dilluns, en què hi haurà un altre cop una pujada moderada de les temperatures. Cap a mitjans de la setmana s'espera el pas d'altres sistemes frontals, però sembla ser que tindran les mateixes característiques que aquests que ens han arribat. En definitiva, continuarem una setmana variable i la propera setmana continuarà pràcticament igual i així gairebé acabarem el mes de novembre. I en quant a efemèrides, hem destacat que tal dia com avui, per de l'any 1904, Madrid registrava la nevada més grossa, possiblement de les que se'n té notícia, perquè es van acumular 1,5 metres de neu.
I fins aquí l'informatiu cap de setmana. Gràcies per la vostra atenció. Us ha parlat Manel Sales Martori. Que vagi molt bé.